L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que diàriament introduïm a ritme de titulars, temps d'informació que també avui, dijous 3 de desembre, començarem així, avançant el sumari de continguts. Un informatiu que avui obrirem a Nanta Deltebre, per on començarem destacant que la nova biblioteca d'aquell municipi serà una realitat el proper any, el 2016. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa incrementa un 3,5% les intervencions quirúrgiques. L'augment de pacients atesos al centre de dia obliga la direcció a prioritzar la inversió d'un nou espai. Els bisbes de Vic i de Tortosa coincidiran demà divendres a la festa patronal de Santa Bàrbara. Enguany fa 200 anys que eclesiàsticament el municipi es va emancipar de la galera. I parlant de centenaris, en este cas només un, coincidint amb els 100 anys de la inauguració del pont d'Amposta, els nets i besnets de les tres àvies centenàries de la capital del Montsià seran els encarregats de posar en marxa l'enllumenat nadalenc d'enguany. Des d'Amposta també ens arriba avui la notícia curiosa de la jornada, un porc senglar que es va passejar per l'interior de l'escola Agustí Barberà abans de ser abatut per la policia local. I a l'Aldea finalitza el curs de directors de lleure. Parlant de cursos, comentarem també la finalització del curs d'introducció a la llengua dels signes catalana que ha organitzat l'Oficina Jove del Montsià. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui a Deltebre, ho avançàvem en titulars i ho fem parlant de la nova biblioteca d'aquell municipi, la nova biblioteca de Deltebre, que serà una realitat l'any que ve, el 2016. I així ens ho explica en la primera de les cròniques, que avui escoltem a l'informatiu, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre realitzava ahir la presentació pública del nou projecte de biblioteca municipal per tal de donar a conèixer els detalls del futur equipament municipal. La biblioteca s'ubicarà al centre cívic i comptarà amb 1.300 metres quadrats de superfície útil que s'aprofitaran amb diverses aules de treball, una sala d'actes i d'exposicions, un espai d'imaginació, així com altres zones dedicades a l'aprenentatge i al foment de la cultura entre els menuts i els grans. La biblioteca tindrà un cost aproximat de 850.000 euros, dels quals l'Ajuntament només n'aportarà 150.000. La resta de fons econòmics seran a partir de subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona. De fet, aquest és un projecte inclòs en el Pla Especial de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Deltebre, Lluís Soler, es mostrava satisfet d'aquest nou projecte i afegia que l'Ajuntament està treballant incansablement per a poder aprofitar la subvenció existent i adaptar la biblioteca al context i la realitat actual. Lluís Soler.
Pues estem parlant d'un pressupost de 850.000 euros, que inclou tot el que és la part de l'equipament i la part de tot l'equipament de dintre, la part d'inversió i la part d'equipament. És una biblioteca que són pràcticament 2.000 metres quadrats, vull dir que serà una biblioteca pues, en tota la seva vessant potencial, cosa que ara pues, no teníem, en sales d'estudi, en sales de reunions, sales d'una sala d'actes important, annexada en el que serà el futur arxiu, i anirà al centre cívic. El centre cívic, que és aquell centre polivalent que Deltebre tenia, i que servia una mica per a tot i no serveix per a res, pues, ara el reconvertirem en biblioteca municipal. Per què? Pues perquè el projecte inicial que tenia l'anterior govern, la biblioteca eren 2 milions d'euros. No es poden gastar 2 milions d'euros en una biblioteca, no toca ni per capacitat ni per projecció. Per tant, la simplifiquem a 850.000 euros perquè aquell projecte no ens servia. Era massa grandiloquent. Llavors, ho farem al centre cívic. La problemàtica que tothom té diu, i què farem al centre cívic? Pues ara estem recol·locant a totes les entitats, estem reubicant i reorganitzant tots els locals d'entitats que durant el primer trimestre ho acabarem i que en principi estiran tots, vull dir, ningú es quedarà al carrer. Totes les entitats tindran el seu local, que el podran utilitzar compartit o no compartit en funció de l'activitat que fan, però que en aquest cas el centre cívic no el necessitaran. I totes aquelles entitats que fan pues, activitats més esportives, a principis d'any ja tindrem en marxa el pavelló esportiu de l'AUE, que és el que ha de fer de gimnàs de l'escola de l'Assumpció, i fora dels horaris de l'escola pues, també el podran utilitzar, igual que ara s'utilitza el pavelló del Salat que el de l'escola Sant Miquel. Per tant, tot això ho estem redefinint i que no es crea alarma a ningú, que tindrem una bona biblioteca i a més tindrem pues, els locals d'entitats perquè totes puguen tindre cabuda i que totes podran fer els entrenaments i tot com ho estan fent.
La nova biblioteca també incorporarà un arxiu municipal de manera que l'actual centre cívic esdevindrà el nou centre cultural de Deltebre. Les obres començaran a principis de l'any vinent i es preveu que estiguin finalitzades durant el tercer trimestre del 2016. Cal destacar que una de les sales de lectura de la nova biblioteca portarà el nom de Liceo Vives en motiu de la seva donació de les obres completes de Josep Pla amb una enquadernació especial.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària. Parlem de l'hospital de referència al nostre territori, l'Hospital de Tortosa, el Verge de la Cinta, que ha fet balanç aquest passat dimecres, ahir mateix, de l'activitat del centre en l'últim any, després d'haver rebut per quart any consecutiu el Premi Top 20 en l'apartat de gestió hospitalària global, sent l'únic centre de la nostra demarcació, de Tarragona, distingit. L'hospital ha incrementat en un 3,5% les intervencions quirúrgiques, arribant fins i tot a superar l'activitat que es feia l'any 2010. També s'ha incrementat la cirurgia major ambulatòria i l'hospitalització domiciliària. Entre els reptes per a l'any vinent hi ha la millora i la reubicació de l'hospital de dia, que ha incrementat els pacients atesos, la majoria malalts oncològics, en un 12,5% concretament en l'últim any. Segons les dades facilitades pel mateix hospital, aquest 2015 es faran un total de 4.955 intervencions quirúrgiques, un 3,5% més que l'any anterior i arribant a superar les xifres de l'any 2010. D'aquestes intervencions, 1.833 són programades, 1.117 urgents i 2.004 de cirurgia major ambulatòria, una àrea que també creix considerablement, en concret un 15,8%. Durant aquest 2015, l'hospital ha augmentat també l'hospitalització en un 2,8%, un total d'11.773 pacients, però s'ha augmentat més l'anomenada hospitalització a domicili, concretament amb 458 persones i un percentatge d'un 13,9% més. Pel que fa a les proves diagnòstiques, l'hospital ha incrementat en un 30% les colonoscòpies, gràcies a la posada en marxa del cribatge del càncer de colon, un 42% les broncoscòpies i un 10% les ecocardiografies. A més, també s'han incrementat les diferents proves de diagnòstic per la imatge, sobretot les ressonàncies magnètiques en un 13%, ja que aquesta prova es torna a fer en horari nocturn. Pel que fa a les visites d'urgències, hi ha hagut un increment d'un 4,5% amb uns 42.680 pacients atesos, però la tendència és que disminueixen els ingressos urgents. També augmenten les visites ambulatòries un 8,8% amb 159.781 visites convencionals i 13.944 visites a distància. Però una de les xifres destacades és l'increment de pacients atesos a l'hospital de dia, que passen de 3.084 a 3.470, un 12,5% més que l'any anterior. La majoria són malalts oncològics que es fan les sessions de quimioteràpia en aquest espai destinat a l'hospital de dia, un espai que ha quedat petit i que, tal i com reconeixia el director de l'hospital, Salvador Pallejà, fixen com a prioritat l'ampliació de l'hospital de dia on s'atenen justament aquests malalts oncològics. L'escoltem.
De moment no tenim del tot, no sabem encara el pressupost que podrem tenir l'any que ve per inversions, però sí que ja més o menys tenim focalitzada totes les nostres inquietuds que el que ens interessaria és poder millorar l'espai d'hospital de dia. L'hospital de dia és on bàsicament els malalts oncològics reben la quimioteràpia i en aquests moments doncs, tenim un espai que és una mica ha crescut molt i tenim un espai doncs, que ja ens supera i que no queda petit i l'haurem de millorar. No? Llavors, No tenim, tenim alguns estudis fets, però fins que no tinguem la claretat de que l'any que ve puguem mantenir aquestes inversions, doncs no, evidentment no ho acabarem de decidir, però no tinc en aquests moments la quantia, no és una quantia desorbitada, perquè sí que tenim un espai reservat que podria servir doncs, per reubicar-ho.
Salvador Pallejà comentava també i destacava les xifres de l'increment de l'activitat quirúrgica a l'Hospital Tortosí.
A nivell d'hospitalització l'hem anat incrementant en els últims anys i sobretot aquest últim any, que sobretot l'estem incrementant amb activitat quirúrgica i en cirurgia sense ingrés, que també estem incrementant l'atenció del malalt a domicili, estem incrementant l'activitat quirúrgica. Han passat uns anys difícils, però en aquests moments ja estem superant l'activitat quirúrgica que fèiem el 2010 i fixi's que el volum de casos quirúrgics que fèiem sense ingrés s'ha incrementat moltíssim. Això és el que, insisteixo, ens dona aquella gran preocupació que moltes vegades tenim de si el llit tancat, no ens interessa el llit. Nosaltres el que hem de fer és solucionar amb el recurs que tinguem. Estem transformant llits en gabinets de digestiu, estem transformant llits en quiròfans, estem transformant llits en hospital de dia. I això és el que ens aportarà bons resultats i satisfacció.
Per quart any consecutiu, ho comentàvem anteriorment, l'Hospital Verge de la Cinta ha rebut un premi Top 20 en l'apartat de gestió hospitalària global. Aquesta distinció, l'única, de fet, de la demarcació de Tarragona, el situa com a cinquè hospital de la seva categoria dels 37 centres hospitalaris analitzats en tot l'estat espanyol. Entre els índexs que es valoren per aquest reconeixement hi ha la reducció en un 15% de complicacions, un 12% menys de readmissions, així com un 17% menys de mortalitat al centre. També s'ha incrementat, concretament en un 19%, la cirurgia sense ingrés i s'ha reduït en un 17% la utilització de dies d'estada al centre. D'altra banda, i durant el balanç de l'activitat de l'hospital presentat el passat dimecres, el director dels Serveis Territorials de Salut, Albert Gómez, va voler destacar els dos nous serveis que es posaran en marxa a principis d'any, inclosos al Pla de Salut del Departament. El primer és un nou servei de nefrologia per a malalts aguts detectats des dels centres d'atenció primària o des d'altres serveis de l'hospital i també un servei d'atenció a la síndrome de sensibilitat central. Albert Gómez.
D'acord amb aquest pla, doncs, tenim de cuidar dos nous serveis que es faran en aquest hospital, que ja es fan al territori però que es milloraran amb la coordinació amb l'hospital. Un d'ells era el nou servei de nefrologia per atendre aquells malalts aguts que entrin per primer cop en el sistema sanitari i que es detectin des de l'atenció primària o des dels diferents serveis de l'hospital. Això és un projecte que també iniciarem ja a primers d'any. I també doncs, la unitat d'atenció als síndromes de sensibilitat central, que de fet ahir era notícia a Tarragona doncs, perquè l'Ajuntament s'ha posicionat obertament en defensar doncs, aquests casos. Nosaltres, com a sanitat, el que tenim de fer, en primer lloc, és aflorar-los, atendre'ls sanitàriament i sobretot doncs, esmerçar recursos per investigar, perquè són síndromes d'aquells que encara mèdicament se sap que existeixen però no se'n sap prou i si no se'n sap prou no es poden tractar suficientment bé. Per tant, doncs, aquesta unitat també estem esperant que iniciï el seu camí a primers d'any.
En el cas del segon servei, ho escoltàvem en les paraules d'Albert Gómez, es tracta d'un servei d'atenció a la síndrome de sensibilitat central, entre els quals hi ha la fibromiàlgia o la fatiga crònica. Aquesta unitat s'encarregarà d'atendre els pacients que afloren a l'atenció primària, atendre'ls i esmerçar recursos per investigar aquestes malalties.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Parlem dels bisbes de Vic i de Tortosa, que coincidiran demà divendres a la festa patronal de Santa Bàrbara. Enguany fa 200 anys que eclesiàsticament el municipi planer es va emancipar de la Galera. Serà una celebració que comptarà amb la participació de les primeres autoritats eclesiàstiques de la diòcesi tortosina i osonenca en un tridu o celebració religiosa que es perllonga durant 3 dies a partir, com dèiem, de demà mateix. Divendres, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El rector de la parròquia de Santa Bàrbara, mossèn Ferran Aspa, admetia que ha estat una casualitat el descobrir que enguany es compleixen 2 segles des que el bisbat de Tortosa va decidir adjudicar un capellà propi a Santa Bàrbara, en aquell moment barri del municipi de la Galera. Mossèn Ferran deia que fa uns dies, consultant l'arxiu parroquial per buscar unes dades que un veí li havia sol·licitat, va descobrir uns apunts d'un antic i recordat capellà que va tenir el nostre poble, José Arasa Barberà, conegut com a mossèn Pepe, on hi havia anotats els noms dels capellans que havia hagut a la parròquia des dels seus inicis. Va ser aleshores quan mossèn Ferran es va adonar que el primer datava de l'any 1815. L'escoltem.
Per casualitat, al despatx, pues, atenent una persona que buscava unes dades dels familiars del segle passat, i mirant el 1800 i pico, pues, el tancar el llibre es va quedar obert per la part del principi que mossèn Pepe, José Arasa Barberà, pues ell té escrita una història, i llegint hi ficava la relació dels rectors. Dic, mira que curiós, i jo me vaig entretindre llegint, i el primer que ficava, pues, 1815, clar, vaig acabar i dic, pues això fa 200 anys, no?
A partir d'aquí, resseguint el fil de la història, sembla que el bisbe tortosí Manuel Ros de Medrano, i davant la insistència dels veïns del barri de Santa Bàrbara, hauria acceptat la seva petició atorgant un capellà, Ramon Sabater, natural de Treguera, que es faria càrrec a partir d'aleshores de la petita ermita dedicada a aquesta santa, ubicada a prop d'on avui s'aixeca l'actual església. Així doncs, el nostre poble feia un primer pas cap a l'emancipació de la Galera, aconseguint la independència eclesial que permetia als veïns assistir als oficis religiosos sense haver de desplaçar-se al municipi veí. 13 anys després, el nostre poble aconseguiria també la independència administrativa total. Tot i la pressa amb la que s'han tingut que preparar els actes, mossèn Ferran ens explicava que serà una celebració que comptarà amb la participació de les primeres autoritats eclesiàstiques de la diòcesi en un tridu o celebració religiosa que es perllonga durant 3 dies i que tindrà com a invitats al vicari general de la diòcesi i també a la del mateix bisbe de Tortosa, monsenyor Enric Benavent, així com la del bisbe de Vic, natural de Deltebre, monsenyor Roman Casanova.
Hem pensat, pues, fer un tridu solemne, vol dir 3 dies, pues, en la celebració litúrgica, en predicació, i que estarem, pues, acompanyats, pues, per dignitats importants, no?, de la vida de l'Església. No? Llavors, pues, el 4, pues, seria el primer dia del tridu, pues, que estarà monsenyor Roman Casanova. Bueno, el dia 4, pues, com tots els anys de la festa major, 11 i mitja, farem l'Eucaristia, i a continuació, pues, la processó pels carrers del poble. El dissabte, dia 5, tindrem, pues, ens acompanyarà el vicari general de la diòcesi, mossèn Josep Lluís Arín, i el diumenge serà el tercer dia, la col·lenda del tríduo. Aleshores estarem acompanyats, pues, pel nostre bisbe, el bisbe Enrique Benavent, i la celebració de la missa, pues, serà per la tarda, també a les 7.
Les celebracions iniciaran demà mateix, dia de Santa Bàrbara, i es perllongaran durant tot el cap de setmana. El dissabte, a les 7 de la tarda, al temple parroquial, hi haurà també una conferència a càrrec del president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pons, sobre aquesta efemèride.
2200 jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 2200 jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El recorregut informatiu del dia continua ara anant cap a la capital del Montsià, Amposta, i és que coincidint amb el centenari de la inauguració del pont penjant d'Amposta, els nets i besnets de les 3 àvies centenàries que viuen a la ciutat seran els encarregats enguany de posar en marxa l'enllumenat nadalenc d'Amposta. Des d'allà, des de la seva emissora municipal, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Vespre, a partir de 5:45, es posarà en marxa el nou enllumenat nadalenc de la ciutat d'Amposta, un nou enllumenat que es posa en marxa també a poques hores de la inauguració de la 55a edició de la Fira de Mostres de la ciutat. L'enllumenat es farà des del pont penjant. Aquesta encesa es farà des del pont penjant i a càrrec dels nets i besnets de les tres àvies ampostines que tenen 100 anys i que viuen a la ciutat d'Amposta. Així ho explicava el regidor de festes, Ramon Bel.
Curiosament, a Amposta he de comentar que hi ha tres persones que tenen 100 anys, que van néixer el 1915, concretament són la Calixta, l'Assumpció i la Josefa, que són tres senyores que hem parlat amb ells, amb la seva família, perquè ells siguin els encarregats de donar el tret de sortida a la llum. També us he de dir que no podran estar presents perquè després, evidentment per motius de salut, i és lògic, per l'edat que tenen, no? No podran sortir de casa i no podran, però sí, al final, aquesta tarda, qui donarà el tret de sortida, qui es picarà el botó, seran els nets i els desnets de la Calixta, de l'Assumpció i de la Josefa, que són les tres úniques persones que tenen 100 anys al nostre poble, o que van néixer el 1915, no?
Doncs serà un acte emotiu el que tindrà lloc aquesta tarda, l'encesa d'enllumenat nadalenc d'Amposta, un nou enllumenat en què l'Ajuntament ha invertit 9.000 euros.
Gràcies, Manel. Seguim ara des d'Amposta, continuant la notícia curiosa de la setmana, la notícia que diu que un porc senglar va accedir el passat dimarts a la tarda a l'interior de l'escola Agustí Barberà, provocant algunes destrosses i obligant la policia local a evacuar la quinzena d'alumnes que allà s'hi trobaven. Finalment, l'animal va ser abatut per caçadors de la població després de poder ser controlat en un pati interior. Segons explicava el cap de la policia local ampostina, Xavier Saragossa, l'animal hauria caigut al canal de la dreta de l'Ebre i no n'hauria pogut sortir fins a la zona del pont de Pedra, pròxim al centre. Es tracta d'un fenomen conegut i que ha provocat ja alguns accidents. Al llarg d'enguany, la policia local ampostina ha hagut d'intervenir 4 cops per aquest motiu. Dos d'aquests cops en l'últim mes. En el cas concret del passat dimarts, després de sortir del canal, el senglar sembla ser que podria haver-se espantat pel pas d'algun vehicle, hauria colpejat i trencat la tanca perimetral de l'escola per acabar accedint al pati. Des d'allí, i en vore llum a l'interior de les instal·lacions, va embestir la porta d'entrada, trencant un vidre, i va accedir a l'edifici. En aquell moment, l'horari de les classes lectives ja havia finalitzat, però una quinzena d'alumnes en romanien encara al centre efectuant activitats extraescolars. Avisats de la presència de l'animal dins l'escola, els agents de la policia van acudir al lloc dels fets i van desallotjar els alumnes per la porta posterior del centre. L'animal, finalment, va acabar en un pati a cel obert amb un jardí interior, on va quedar confinat i controlat. Com solen fer en aquests casos, i segons apunta el cap de la policia local, Saragossa, els policies van demanar la presència dels membres de la societat local de caçadors que, equipats amb armes de caça i munició adequada, van abatre l'animal. La presència de senglars en aquesta zona d'Amposta s'ha convertit en un fet força habitual. De fet, la mateixa escola, Agustí Barberà, ara fa uns 5 anys ja va arribar a entrar també un altre senglar dins del pati. La proximitat del canal de la dreta de l'Ebre explica aquesta situació. A les zones rurals i de l'extraradi, els animals solen apropar-s'hi per beure, cauen i acaben sent arrossegats pel corrent. Al seu pas pel nucli urbà, el canal transcorre flanquejat per parets verticals de formigó. Davant d'aquest impediment físic, els senglars només en poden sortir quan aquests murs es transformen en rampes de pedra cap a la sortida sud-est de la població. De fet, i segons explicava el cap de la policia local d'Amposta, durant aquest 2015, la policia local ha hagut d'intervenir un total de 4 cops per incidències com aquesta, amb l'objectiu d'evitar possibles accidents de trànsit o danys materials. Curiosament, les dues vegades més recents, inclosa la d'aquest dimarts, han tingut lloc a la mateixa zona. Fa 15 dies ja es va batre també un altre exemplar, concretament a la zona de l'Avinguda de Sant Jaume, després que un senglar fos detectat passejant pels carrers quan havia sortit del canal. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui un parell de qüestions de l'àmbit formatiu. El passat dissabte 28 de novembre es donava per finalitzat el curs de directors de lleure celebrat a l'Aldea, un curs que començava el mes de març amb 22 alumnes provinents de poblacions com Amposta, Deltebre, Tortosa, Jesús, Roquetes i Camarles, i també 6 persones provinents de l'Aldea. Ara, els integrants d'aquest curs que s'ha realitzat al Casal de Joves Aldea disposen ja del títol de directors de lleure i podran exercir i dirigir les seves competències oportunes en esplais amb activitats adreçades a jovens i infants. El curs de monitors i directors de lleure ha estat impartit per professorat de l'Escola de l'Esplai de Tortosa i s'ha organitzat des de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Aldea. Parlant encara de propostes formatives, direm també que el passat dia 30 de novembre, dilluns passat, es duia a terme, en este cas a l'Oficina Jove del Montsià, al Casal Municipal d'Amposta, l'acte d'entrega de certificats a tots els participants al curs introductori a la llengua de signes que es va organitzar des dels Serveis de Joventut del Montsià. El curs, que es va realitzar des del 28 d'octubre i fins al 30 de novembre, tenia una durada de 30 hores. A més, el curs està reconegut per la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Els objectius d'aquesta formació són eliminar barreres de comunicació amb què es troben les persones que tenen discapacitat auditiva per dur a terme les seves activitats quotidianes, fer accessible la informació a les persones amb discapacitat auditiva per a que puguen exercir els seus drets amb igualtat d'oportunitats, aconseguir la integració en la societat del col·lectiu i afavorir l'autonomia de les persones que en formen part. El contingut del curs estava format per aspectes sociològics a la comunitat sorda, la comunicació no verbal i els continguts telemàtics de la llengua de signes catalana.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició... Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A poc les temperatures van pujant, però avui partíem d'unes temperatures molt baixes, sobretot a les comarques de Ponent, a moltes zones de l'interior. Ha fet encara més fred que no pas les nits, les matinades anteriors, i així han quedat finalment les temperatures nocturnes, que han arribat en alguns punts del Pla de Lleida, per exemple aquí Tornabous, fins a 6 graus sota zero, amb molta inversió tèrmica, fins i tot amb boires que han estat gebradores, valors també molt per sota els 0 graus a les valls del Pirineu, en canvi, més suaus a alta muntanya. I on sí que han pujat una mica més ha estat a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, per efecte dels núvols baixos de les boires, que avui també han aparegut a la Costa Brava. Tot plegat de moment sense canvis importants, però si amb l'ull posat a un front, és un front que arriba molt desgastat i ens arribarà demà, i únicament farà que tinguem algunes capes de núvols prims, poca cosa més. Sí que d'avui destaquem sobretot aquests núvols baixos, les boires s'han format aquí a les comarques de Girona, en alguns punts de la Costa de Barcelona, i també les boires que avui deien que són gebradores, que continuen afectant a molts sectors de les comarques de Ponent. En general, tots aquests núvols s'aniran aixecant, però no acabaran de desaparèixer del tot. A la tarda quedaran encara alguns bancs de núvols, alguns bancs de boira cap a Ponent i també algunes restes de núvols que podrien aparèixer a les comarques de Girona. Però en conjunt, l'ambient serà assolellat i suau al migdia, màximes una altra vegada més de 15-16 graus als llocs on més s'enfilin. En canvi, els llocs amb boira difícilment passaran dels 4-5. Sol al País Valencià, potser més intervals de núvols que sí que hi haurà a l'Arxipèlag Balear. Demà arriba aquest frontet desgastat, farà que tinguem un cel una mica més ennuvolat, i sí que les temperatures comencen a recular una mica. Però vaja, en conjunt mantindrem un ambient anticiclònic, assolellat, amb temperatures fredes a la nit i força suaus al migdia i amb boires que continuaran sent abundants al matí.
I mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat, com és habitual i diàriament, amb la participació de les emissores municipals associades a EMUTE, dels seus serveis informatius, un temps que demà divendres novament tornarem a posar en antena a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada, passeu molt bona tarda. Fins demà. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.